Parlem de motos, seguim parlant de motos i ho fem amb el Josep Lluís. Merlos. Bona tarda, Josep Lluís.
Hola, president.
Com estàs?
Molt bé.
Doncs ens n'alegrem perquè tenim ganes de parlar de motos i no d'aquestes motos, d'anar a poc, d'anar per l'Iran, que parlàvem ara amb el Ricard Fiter, sinó amb motos de circuit i de fer voltes molt ràpides. Josep Lluís,
senyor,
què passa?
Senyor, doncs que aquest cap de setmana festa grossa del motor perquè el circuit de Barcelona-Catalunya acull la 7a cursa del campionat mundial, 28 anys consecutius de cursa ja a Montmeló, curses puntuables pel campionat mundial, perquè es feu una idea, des de l'any 92, circuits com Montmeló, Jerez, Assen i Mugello són els únics de tot el món que acullen curses del campionat mundial. I això és el que toca aquest cap de setmana, cursa del campionat del món. Avui ja hi ha hagut la primera jornada d'entrenaments, primers entrenaments lliures. Ahir hi va haver-hi algunes accions preliminars al Gran Premi, com per exemple la roda de premsa que van oferir els pilots participants, també la visita al pit lane que van fer els aficionats. Ara mateix hi ha força ambient aquí al circuit de Catalunya perquè els aficionats poden visitar a la zona de boxes, en aquest pit lane d'aquí, res, d'aquí 5 minuts ja ho tancaran i ja s'acabarà la possibilitat de visitar aquesta zona on hi ha els equips treballant preparant les motos per demà, que serà la segona jornada d'aquest Gran Premi, quan es farà els entrenaments que han de servir per determinar la graella de sortida per la cursa del diumenge, i aleshores 500 motoristes, 500, tindran l'oportunitat de rodar per aquest circuit, és a dir, aquestes motos que comentàveu ara, doncs si voleu, demà podeu anar a fer un vol per la pista, si us heu apuntat prèviament a la web del circuit de Catalunya, podreu rodar pel mateix lloc on l'endemà, el diumenge, hi haurà aquest Gran Premi.
Home, Fermí, no t'hi
has...
no t'hi has apuntat, Fermí?
Haurem de portar la nostra moto o podem robar-li la moto amb algú?
Pues sempre pots, sempre tens aquesta alternativa, la de fer una mica el mangui i agafar-li la moto al màrquet, però em sembla que la tenen bastant vigilada.
Tu, sí, tu has pujat amb una moto d'aquestes, Josep Lluís?
De Gran Premi vaig posar-hi fa molts anys. Ara ja no m'hi cap al cul.
Amb aquestes motos.
Quan estava més finet, sí, alguna moto de Gran Premi he pujat alguna.
I quina sensació et provoca estar amb aquestes motos tan potents?
Jo no sóc un bon exemple, perquè mira que he vist pilots al llarg de la meva vida, però tan dolents com jo, no.
D'acord.
Aleshores, doncs, el paràmetre que jo pugui portar a dalt d'una moto d'aquestes no és bo. Però et diria que, en general, quan agafes un vehicle de competició, digue-li moto o digue-li cotxe, el primer que et sobta és que malament frenes. Més enllà de la velocitat, que evidentment impressiona moltíssim, sobretot quan et fiques en un circuit i tu et penses que ets el rei del mambo.
No és que la moto freni malament, sinó que tu ho fas malament frenant.
Exacte.
O massa tard, o massa d'hora, o enmig del revolt.
Massa d'hora
sempre.
Tens la sensació de dir, hosti, que bo que soc tu, i m'he equivocat d'ofici, no? En lloc de fer aquesta cosa tan ben pagada del periodisme esportiu...
Sí, això sí.
M'havia d'haver dedicat a ser pilot. I aleshores, de cop i volta, te n'adones compte que allò com frenes, com que no en tens ni idea, has de posar tres marxes més per arribar al revolt.
Clar.
La primera sensació és aquesta. Per exemple, quan puges amb algú que en sap molt, és justament tot el contrari.
Frenen al final.
Sí, jo he tingut la sort de pujar amb gent molt bona.
Però clar, això vol dir que tu vas al costat de copilot i dius, que no frena.
Exacte, però clar, hosti, és molt impressionant. Jo he pogut pujar amb Senna, he pujat amb Prost, he pujat amb l'Alonso, he pujat amb gent d'aquest nivell. I llavors, clar, quan puges al costat d'un tio d'aquestes característiques, te n'adones compte que és una altra dimensió, m'entens? Una vegada una persona em va dir, cansant molt d'això, em va dir, un pilot és un ser humà amb la capacitat de gestionar l'espai i el temps amb una dimensió diferent a la que ho fem la resta de mortals. No? I és veritat, quan tu et fiques en una cursa i ets dolent, com és el meu cas, tu no veus mai el moment d'avançar, és més, t'avancen tots.
Clar.
Però, en canvi, un personatge que es dedica professionalment a això veu el forat on tu no el veus.
Ja, quan
tu t'ho rumies, ell ja s'hi ha tirat tres vegades i t'han avançat 25.
Fermí, tu t'atreviries a pujar una moto d'aquestes i intentar fer una volta?
Jo vaig pujar amb un dels germans Gené, no em facis dir quin dels dos, que em va dir, tu tranquil, Fermí, que no passa res. Vam pujar amb una moto, sinó que amb un Audi S4, que...
era el Jordi.
Doncs era el Jordi.
Era el Jordi.
El Jordi Gené. I em va flipar la capacitat de d'anar, o sigui, d'apurar les curves, com entrar, com sortir, amb una tranquil·litat, com si... Clar, anava a dir, com si ho fes cada dia, sí, de, realment ho fa cada dia, no? Però com per tu és una cosa que és impossible de gestionar i com ell sap cap on tirar el volant, cap on... Una cosa que... Jo clar, vaig baixar, que vaig necessitar 3 mesos de perruqueria perquè se m'havien mogut les dents de lloc, fins i tot. Però m'ho vaig passar molt bé, molt bé. A més, vaig tenir un atac d'ansietat prèviament a pujar.
Sí?
Vull dir que sí, va ser una experiència molt divertida.
Però ansietat perquè tenies por de pujar
no,
allà?
No, perquè em va agafar un atac d'ansietat. Aquests sí, que m'agafaven a mi abans.
Sí, perfecte.
I molt divertit.
Molt
però
bé.
No, i li he d'agradir el Jordi... Li he d'agradir, no.
No, agradir
no,
mai.
No, és bona gent.
Li he d'agrair al Jordi Gené que em va fer... Em va transmetre molta tranquil·litat i m'ho he passat.
Clar, i ara t'ho imagina't, aquesta distància que hi ha entre gent que la toca molt just, com nosaltres, a nivell... Imagina't, tu ja la toques una mica i la distància és brutal amb aquests pilots, doncs dintre dels pilots també hi ha distàncies que són més curtes, però hi ha gent que encara sap veure el forat més petit, el moment més adequat, i estem parlant de Marc Márquez, que és una persona que té una visió espectacular del que passa en una carrera, perquè si no, no guanyaria tant, perquè és tan bo aquest senyor.
Jo crec perquè ho fa natural. Fixeu-vos en una cosa. Jo la primera vegada que vaig veure el Marc Márquez, recordo perfectament la primera vegada que em van parlar d'ell, no? Jo tinc bastanta bona memòria, eh? Llavors, per exemple, me'n recordo molt bé de la primera vegada que em van parlar de l'Àlex Cribillé. I saps qui m'ho va fer? Un periodista que ja és mort, malauradament, grandíssim periodista, el Quim Regàs, un dels fundadors del periòdico de Catalunya, i que era un periodista extraordinari, i ell em va dir, escolta'm, ja has sentit a parlar d'aquest nano de Seba? No, i em parla de l'Àlex Cribillé. Això va ser el circuit de Calafat fa moltíssims anys. La primera vegada que em van parlar del Marc Márquez, em van dir, escolta'm, hi ha un nano de Cervera, de Lleida, que l'has de veure, que és l'hòstia. I quan el vaig veure, era molt petit, el Marc, però petit d'edat i petit físicament, perquè el problema que tenien era una mica el mateix problema que tenia el Messi. Us en recordeu, el Messi, quan va començar a jugar al primer equip, que era molt petit. Bueno, encara ho és de petit, però sobretot no era gens musculat. I aleshores jo recordo que la seva mare, la Roser, explicava que amb el Marc, perquè és musculés, li preparava una mena de papilla amb galetes aixafades, amb suc de taronja, li posava proteïnes perquè el nano es musculés. I ara realment el Marc està molt fibrat i té una gran musculatura. Però sobretot, el que el fa tan bo, a diferència dels altres, de Marc Márquez en surt un cada segle, evidentment. És un pilot excepcional, com en el seu dia ho va ser Valentino Rossi, i pilots de la dimensió de Marc Márquez, jo diria que els puc comptar amb els dits de les mans, no n'he vist més. I probablement el Marc sigui el millor que he vist mai a la meva vida, dalt d'una moto, no? Ell té la capacitat de fer un pilotatge natural. Fixeu-vos en una cosa, el Marc acostuma a ser el pilot que cau més, en els entrenaments. Últimament no tant, però fins fa 2 anys es fotia uns bolets enormes. El que passa que tenia l'habilitat de caure bé, en el sentit físic. El Marc és una persona que cau bé a la gent, cau bé al circuit sobre l'asfalt. Això també és una virtut, perquè saber rodolar és important per un pilot.
Això és llegenda urbana o no? És a dir, és una llegenda urbana que hi ha pilots. Jo conec un pilot, per exemple, que ara ja és mort, que s'entrenava a Tarragona i quan arribava al Pont del Diable es deixava caure per aprendre a caure. És a dir, sortien unes cardeles importants.
Home, és veritat
que aprenen a caure així? És a dir, vaig a tirar-me...
Aprenen a la força. Jo no havia sentit mai de ningú això que m'expliques tu ara mateix per mi, i m'ho crec, perquè jo estudio, per tant, no tinc per què posar un dubte.
Jo ho faria, en general. Jo no
confio ni en mi.
És divendres, el cap de setmana, ves que hi és. Però, aviam, jo no sé d'un pilot que s'entreni a caure, però sí que és veritat que hi ha pilots que quan cauen es fan menys mal que altres. Per què? Perquè tenen més goma a la Constitució, no ho crec. Però sí que és veritat que hi ha gent que té una habilitat per lliscar. Us en recordeu de Wayne Rainey, d'aquest fantàstic campió del món, que va quedar amb patint una caiguda al circuit de Misano i va quedar, doncs, amb cadira de rodes perquè es va trencar la columna vertebral. Se la va trencar perquè en plena lliscada, quan ell havia caigut al terra i estava lliscant sobre l'asfalt, ell es va trobar el viu d'una vorera, d'un piano, que en diem nosaltres, els circuits, i allò li va cegar la mèdula espinal. Però si no hagués trobat aquesta superfície irregular en la seva lliscada, molt probablement, si no hagués acabat impactant contra cap objecte, no s'hagués fet res, perquè aquestes caigudes en un lloc segur, com és un circuit, amb les proteccions que porten, amb les granotes de cuir, normalment la granota que porten és de cuir de cangur,
sí,
el que porten els pilots. És pell de cangur, sí, és pell de cangur, barrejada de vegades amb keular i amb algunes fibres, perquè això tinguin més que la propietat de lliscar sigui més eficaç, no? Aleshores, hi ha gent que quan cau es cargolen molt bé. Això ho feia molt bé el CT Gibernau, per exemple. Hi ha moltes fotos del CT que caia molt també i se'l veia posant-se els braços al pit creuats al moment de la caiguda per no impactar contra res, no? Per fer com una pilota.
Això estaria bé entrenar-ho per la vida. Ja sé que en general no tenim vides molt complicades ni molt arriscades, però tu saps caure bé, Fermí? És a dir, si jo ara et dono una empenta, sabries caure bé?
En absolut.
No
cauria com un sac de patates, no?
Millor que no ho faci.
Jo, com que soc així,
l'època de...
Rodonet, rodo, saps?
Ja.
No tinc problema. No tinc massa arestes.
També els actors també ho estudieu, això, a vegades?
Sí, sí,
de
no, perquè fèiem una miqueta de
saltimbanquis.
El que deia jo, no? Fèiem una miqueta de saltimbanquis i apreníem, a la bona època, quan teníem 23, 24 anys, a caure. No és que aprenguéssim... Però ara ja no, ara ja no estem... Ara ja ens deixem caure.
Sí. Però la diferència sabeu quina és, no?
Que van a 200.000 per hora.
No, estimat. Fa 15 dies que hi va haver l'última cursa a Mugello, Gran Premi d'Itàlia, rècord de velocitat a la categoria de MotoGP. Sabeu a quan va anar la Ducati d'Andrea Dovizioso?
No,
quan has dit, tu, Roger,
250.
Ara? No, amb
250.
Amb un meló, el rècord de velocitat punta el té el Dovizioso des de l'any passat, 248,8, i és a costat.
Wow.
Però a Mugello saps què van fer de velocitat punta?
305.
356.
Què dius?
Per favor.
356,7 amb la Ducati. Això vol dir 99 metres per segon.
Que això...
En un segon fan 99 metres una MotoGP amb una recta
que
llarga.
Jo sempre penso el mateix.
Però no hi ha curves quan fas això, eh? No,
no
existeix,
home,
la curva no existeix.
No van a aquesta velocitat, les lleis de la física no ho permetrien.
Mira, parlant de lleis de la física, si tens un impacte, tu surts de la moto a aquesta velocitat, eh? És així,
sí.
El teu cos surt a 350
sí,
per hora,
clar,
eh?
Clar, perquè es multiplica, segons la gest que tingui el revolt on tu hagis sortit, es multiplica el teu pes per cadascuna de les G's, per la força de la gravetat.
Ai, senyor,
però és que la dada és molt bèstia.
No ho feu, això, que us fareu mal, prendreu mal.
350 i pico.
Mare.
356 a velocitat punta a Mugello. I compte, perquè Montmeló té una recta bastant llarga, ja ho sabeu, és un circuit que té 4 quilòmetres de llarg, però és que la recta,
sí,
només la recta, són 1.047 metres, la recta de
ui, de jo allà em poso, però a topete,
va,
a topete.
4.627 metres.
No apreto el freno ni fins a Mataró, tio.
Al·lucino papillines.
Al·lucino papillines.
Ja n'hi ha que ho fan.
Què passarà aquest cap de setmana?
Manem?
Què passarà el cap de setmana?
Promet, perquè avui els entrenaments han estat... Això ens ho ha explicat molt bé el Damià i els companys d'esports. Crec que avui... tenim un programa especial des del circuit de Catalunya quan acabem aquest programa,
sí.
Però la cosa pinta molt bé, perquè l'home més ràpid en les dues sessions de MotoGP ha estat un francès, Fabio Quartararo, però que és un francès criat a Catalunya. Ell va néixer a Niça, però esportivament parlant, ell es va forjar a les curses de Catalunya. I fixa't el que són les coses. Et deia que recordo molt bé la primera vegada que em van parlar de Marc Márquez. Doncs la mateixa persona que em va parlar de Marc Márquez, que era el Joan Moreta, ja tristament desaparegut, va morir el Joan Moreta, que era vicepresident del RAC i va ser president de la Federació Catalana de Motociclisme, doncs el Joan Moreta em va parlar en el seu moment del Marc Márquez i en el seu moment em va parlar del Fabio Quartararo també, tant ell com el Jordi Viladoms, que el va succeir en la presidència de la Federació Catalana. I el Quartararo, que aquest any ha debutat a MotoGP i que aquest nano serà campió del món i pot ser la persona que li compliqui la vida a Marc Márquez en un futur no gaire llunyà, ha fet el millor temps. El Marc ha estat el més ràpid al matí, els entrenaments del matí, amb una temperatura bastant agradable aquí, 23 graus, el circuit relliscava una mica, perquè encara estava una mica brut, li faltava adherència, però a la sessió de la tarda el Marc s'ha dedicat a buscar els pneumàtics per la cursa del diumenge, a dir quin compost agafaré. I això pot ser molt important, perquè per diumenge s'espera una gran calorada al circuit
sí,
de Catalunya.
Sí, és veritat.
i per tant el rendiment dels pneumàtics serà capdalt. Aleshores, el Marc ha acabat el dia en la novena posició global després dels dos entrenaments. Dius, hosti, que malament. No,
malament, Marc.
No, res, no em facis cas, perquè demà és un dels grans favorits de la victòria en un circuit on les Ducati hi tenen molt a dir. Per què? Perquè són les motos que tenen millor velocitat punta, a diferència de la Honda, que no corre tant a la recta, i com que aquest circuit té aquesta recta tan llarga, doncs compta amb les Ducati. L'any passat va guanyar una Ducati, que la portava Jorge Lorenzo. Avui Lorenzo, patiments una altra vegada, molt endarrerit, a la 17a posició, crec, en el còmput dels dos entrenaments, però la cursa promet emocions molt intenses.
Doncs,
Márquez és el gran favorit,
sí,
evidentment.
Sí, sí, sí.
El circuit de Catalunya no és una pista que tradicionalment li hagi anat gaire bé, només ha guanyat dues vegades, una d'elles a MotoGP, però ho pot fer molt bé perquè té el suport de la gent. I Valentino Rossi, direu, que no n'has parlat. Valentino Rossi que ha guanyat 10 vegades a Montmeló.
Bé, guanyant el Márquez, ja t'ho dic
ho
jo.
Ho té xungo. Perquè la Yamaha no té una bona velocitat.
I perquè ja està gran, i quan estàs gran ja frenes abans.
Sí. Doncs recordes que la setmana passada parlava d'una subhasta? De
ai, per favor, tenim 30 segons, Merlos, digues, digues.
Molt ràpid. Doncs aquesta mateixa gent, els de Catawick, subhasten un cas de Valentino Rossi, real, autèntic.
Sí.
I té la característica que està signada a la visera, el va fer servir a Mugello fa uns quants anys, a Katwiki. Aquesta subhasta està oberta fins diumenge.
Sí.
I el preu de partida crec que està al voltant dels 1.500 euros, que és una cosa que és un xollo.
Home, i tant, ara mateix els pago.
Doncs
això. Josep Lluís, que vagi molt bé.
Ens veiem a Montmeló, no?
Sí, senyor, a Montmeló. Bon cap de setmana.
Vinga.
Adéu.